Radio Vida.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest dissabte a Sant Sadurní se celebra el Dia del Comerç de Proximitat, data que comerços i ajuntament aprofiten per iniciar la campanya de primavera, enguany sota el nom Compra amb Cor, que comptarà amb diverses activitats, sortejos i actes solidaris. Per saber-ne més, connectem amb Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera el Miquel Cuenca, ben acompanyat.
Doncs nosaltres que ens trobem amb la Susana Duasso, la gerent de Som Sant Sadurní, l'Eva Cruces, regidora de Comerç de l'Ajuntament i també en representació del consistori tenim a la tècnica de comerç, la Carmen Gómez Álvarez. Avui per parlar-nos d'aquesta campanya que coincideix enguany també en el seu inici amb el Dia del Comerç de Proximitat, una campanya on també hi ha diferents activitats i diferents qüestions que avui aprofitem per comentar. Bon dia a totes tres, primer de tot.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com us comentava, coincidència, no?, l'inici d'aquesta campanya que anomeneu de primavera, la primavera ja fa temps que ha començat, però que coincideix enguany amb aquest Dia del Comerç de Proximitat, que serà dissabte. És una coincidència o ja està pensat que coincideixin aquestes dues dates marcades?
Bé, sí, és una coincidència. Cada any la fem sobre aquesta època, a la primavera, però més aviat tocant al maig, i la coincidència ha vingut perquè la campanya l'hem posat en un lloc estratègic just abans de la Festa dels Barris i també posterior al pont de l'1 de maig. I aquesta coincidència ve d'aquestes dates.
Una campanya amb el lema Compra amb el cor, lema que, emotiu. Què vol transmetre? Què és el que voleu transmetre enguany?
Bé, amb aquesta campanya Compra amb cor és una iniciativa que va molt més enllà d'una acció comercial. Vol dir que hem de comprar amb consciència, vol dir que entenem que cada acte de compra que fem aquí al nostre municipi té un impacte molt directe amb el nostre municipi, tant econòmicament com socialment. I amb aquesta campanya volem posar en valor tres coses que ens defineixen el nostre comerç local, com a comunitat també, que és la comunitat, la sostenibilitat i la confiança. Perquè el comerç l'entenem com algo més que anar a un lloc a comprar, sinó que ha de ser un espai de relació, de vida de barri i de cohesió social també. Sempre comprant sosteniblement, per això demanem la compra de proximitat, perquè és molt més sostenible, amb molt menys impacte mediambiental, i també això crea una vinculació al territori. El tracte personal amb els teus mateixos veïns, que són botiguers, l'assessorament molt personalitzat, la proximitat, tot això és un valor afegit i no ho trobem amb altres models que s'estan donant de consum actualment i que van a l'alça, és cert, però hem de posar en valor tots aquests detalls, no?, superimportants, perquè al final el comerç és vida i tenir gent als comerços i als carrers fa que siguem una vila molt més activa i molt, molt més pròspera.
Una campanya amb administració, també l'Associació de Comerciants d'aquí al municipi. Susana, quin impacte espereu aconseguir amb aquests hàbits de compra que voleu promocionar amb aquesta campanya?
A veure, principalment el que nosaltres hem intentat i una mica l'objectiu, no?, que hem posat com a principal dins de la campanya és, a banda, doncs, evidentment, doncs, de promoure doncs, els valors, no?, del comerç de proximitat, generar que hi hagi el màxim de circulació i de visites en l'eix comercial, en el centre comercial, no? Per això aquest dels motius ha sigut doncs, que a l'hora que transmetem doncs, tres valors, que són tres setmanes, llavors és com que treballarem un valor per setmana, dins de cadascuna de les setmanes el que sí que estarem promovent molt és tota una sèrie doncs, de premis que el que fan és justament premiar aquelles persones que venen més vegades, es desplacen més vegades a l'eix comercial a comprar. No?
Ara anem a parlar d'aquest tema, perquè com funcionen aquests premis i sortejos que es faran setmanalment?
Sí, estaran lligats directament amb la targeta de fidelització. Aleshores, cada setmana el que farem és que farem un sorteig a final de la setmana entre totes les persones que hagin comprat al llarg d'aquella setmana amb la targeta de fidelització i que hagin fet un mínim de 3 compres. A partir de 3 compres, doncs, entraran en el sorteig setmanal. Això ho farem cadascuna de les setmanes i després hi haurà un total de 5 premis per setmana, 5 premis per setmana de 20 euros, d'acord? Com et dic, entre les persones que compren com a mínim 3 vegades durant aquella setmana. I al final, el que hem volgut també, doncs, és, com que el que estem fent és premiar el que es vingui al màxim de vegades, doncs, a l'eix comercial, doncs, a fer les compres, premiarem aquell client o clienta que hagi sigut, doncs, la més fidel durant la campanya, que dura, doncs, aquestes 3 setmanes, i per tant aquell client o clienta que hagi comprat més vegades al llarg de tota la campanya serà, doncs, el client, no?, més fidel i que rebrà un premi especial de 100 euros al final de la campanya.
Òbviament no tenim resultats perquè no ha començat la campanya, però sí tenim exemples d'altres incentius en altres campanyes, per exemple la de Nadal. Creieu que aquest tipus d'incentius realment fomenten la compra en diversos establiments de proximitat? Que està funcionant?
Sí, de fet això ho veiem sempre quan analitzem les dades post-campanya, doncs, de la targeta de fidelització, del sistema de fidelització, sempre veiem que quan hi ha campanyes veiem uns pics importants, no? Que són, doncs, evidentment directament relacionats, doncs, amb aquella feina que s'ha fet durant aquella campanya en concret, no? Vull dir que sí que és veritat que quan hi ha aquestes campanyes que premien amb aquest incentiu en el client final, això s'acaba veient amb un retorn de les vendes.
Parlem ara de la campanya en si, perquè és un moment destacat, que voleu destacar. Hem parlat d'aquests sortejos, aquests incentius. Primer, per una banda, des de l'Ajuntament, com us heu implicat en aquesta campanya? Quina és la vostra tasca?
Nosaltres, com a Ajuntament, el que fem sempre és coorganitzar aquestes activitats i aquestes promocions. Des de l'Ajuntament sempre intentem a treballar, a consensuar amb Sant Sadurní les promocions i tota la campanya de comunicació. És a dir, que sempre trobem un punt de trobada entre ells i nosaltres de què és el que volem destacar, quin és l'objectiu de cada campanya, i sobre això acabem trobant o inspirant el que acaba sent la campanya. Llavors, estem totalment actius dintre del que és la campanya, el disseny de la campanya, i ara no tan sols això, sinó en el finançament, que també tenim un paper molt important des del pressupost, les partides de comerç de l'Ajuntament, i no tan sols això, sinó amb la feina del dia a dia de l'organització de les activitats, la coordinació per poder portar a terme cada punt i cada activitat que tenim. En aquesta campanya en concret tenim diverses col·laboracions i sempre intentem fer una mica d'engranatge i trobar sinergies, ja no sigui no només dintre de l'Ajuntament, no? Doncs, com veurem després amb les activitats, doncs, amb el Departament de Medi Ambient o potser amb entitats del poble que podem parlar i acabar de coordinar coses i treballar conjuntament, i al final és optimitzar i trobar les millors solucions per a la campanya.
Aquesta campanya, m'has dit, hi ha activitats, hi ha actes, un dels primers és aquest mateix divendres. Comenteu-les. Quin és el programa d'aquesta campanya, aquestes activitats que s'ofereixen?
Jo començo per la primera i, en tot cas, Carmen, continues amb les altres. La presentació de la campanya aquest divendres, dia 8 de maig, serà presentació de campanya amb l'inici de campanya el dia següent, el dia 9, i serà presentació també del projecte Solidar. El projecte Solidar és un projecte que des de l'associació vam començar des de fa ja 3 anys amb l'intermunicipal. Els alumnes de tercer de l'ESO escullen una entitat del territori i elaboren els alumnes, doncs, diferents obres d'art que després subhasten en favor, doncs, d'aquesta entitat que ells han escollit. Això és un projecte de l'intermunicipal en el qual ens van demanar ja fa 3 anys si nosaltres, doncs, podíem col·laborar per tal d'exposar les obres dels alumnes, donar més visibilitat en aquesta feina que han fet els alumnes i poder-les exposar dins, doncs, del que són els aparadors, dins dels comerços. A nosaltres ens encaixava molt bé en el seu moment per que hi passessin doncs, més coses i donar un motiu més perquè la gent doncs, anés a visitar les botigues. I, com dic, això es va fer ja fa 3 anys i l'any passat ja va ser la primera vegada que vam incorporar el Solidar dins del que és la campanya conjunta de primavera que fem amb l'Ajuntament i aquest és el segon any doncs, que ja ho fem d'aquesta manera. Aleshores, el Solidar té doncs, presentació de Solidar com a tal, però lligat, aquest cop està, com dic, per segon any consecutiu, vinculat ja dins pròpiament del que és la campanya. No? Llavors, bàsicament, el que es tracta és que durant aquestes 3 setmanes, des del dia 8 fins al dia 28 de maig, doncs, les persones que es dirigeixin doncs, als comerços veuran exposades aquestes obres i sí que m'agradaria dir doncs, que és el tercer any i que cada vegada hi ha més establiments implicats amb ganes de poder exposar en els seus aparadors aquestes obres, ja que estem parlant que aquest any hi ha més de 45 establiments on hi hauran exposades les obres dels alumnes, per tant, molt contents.
Déu-n'hi-do, que això també dinamitza a l'entorn.
Correcte.
Quina és l'entitat, si es pot dir, enguany?
Doncs l'entitat és ADAP.
Si vols, passem a les altres activitats de la campanya.
Doncs a part d'aquesta exposició de Solidar tan important i que és un dels eixos d'aquesta campanya, comencem el dissabte, aquest dissabte 9 de maig, amb el Dia del Comerç de Proximitat, és el Dia Europeu Establert, per celebrar i reivindicar el comerç de proximitat. Llavors, aquell dia hem volgut tenir un detall amb tots els clients i les clientes que vinguin a comprar. Llavors, hi haurà un obsequi, que serà una petita planta, que volem repartir entre tots els clients que puguin venir, fins que se'ns acabin les existències. Però sí que volem tenir aquest obsequi, aquest detall, per tots els clients. Llavors estarem tant a les botigues associades a Som Sense Dormir com a la parada de l'organització al mercat i farem aquest repartiment d'aquest obsequi. Després del dissabte 16 de maig hi ha la primera trobada setmanal dels Diables de Manrefum i hem parlat amb ells i hem volgut col·laborar d'alguna manera des del Departament de Comerç i Som Sense Dormir amb aquesta entitat. Llavors hem trobat la manera a través de la visibilitat i intentar juntar-nos en aquesta primera trobada i que ells també puguin tenir més èxit i més quòrum a l'hora d'organitzar aquesta trobada. Aquesta trobada, dintre de la pàgina web podreu veure totes les activitats perquè és tot el dia d'activitats, vermut electrònic, botifarrada, correfoc, ja, és tot un dia de festa. Llavors, el que sí que volem destacar és que el dissabte al matí estaran a plaça de l'Ajuntament amb la botiga i amb una exposició de la bèstia i de materials dels diables i hem volgut això, dintre d'aquella setmana que volem treballar la comunitat i com el comerç forma part de la vida del municipi, doncs està present també en aquesta trobada dels diables, que és una entitat simbòlica, bueno, significativa del territori. Després, el dissabte 23 de maig, que serà dintre de la setmana que treballarem la sostenibilitat, tindrem una activitat infantil, que és un joc de conscienciació per una compra més saludable i sostenible, que fem en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient. També a la plaça amb l'Ajuntament, al matí, podran venir les famílies a fer aquest joc. I el dissabte 30 de maig, també al matí, a la zona comercial del centre i recorregut, tindrem el teatre itinerant de botigues i botigueres d'una altra època, que és, volíem tenir aquest guinyo final la setmana que parlem de la confiança i del paper del botiguer dintre del territori, doncs aquest és un teatre itinerant que ens fa recordar quin és el paper del botiguer a la nostra vida i a la història dels últims anys. I per últim, com deia la Susana, tenim l'acte final de campanya i subhasta de les obres, que la fem el 12 de juny a la tarda a la plaça de l'Església, i serà un acte cloent i esperem que sigui una festa final del que ha sigut la campanya.
Déu-n'hi-do quants punts en comú es poden trobar per ajuntar-se en una campanya comercial.
Sí, perquè al final és el que deia. O sigui, és molt important, tal com començava no, la Eva, no? Comerç és sinònim de tot això que hem parlat, és sinònim de comunitat, i dins doncs, d'aquesta comunitat, al final, no, aquí ens hi trobem tots. Sí, no? Sí. Aquí ens hi trobem tots. I jo no em cansaré mai de dir-ho. Al final, el comerç és un eix vertebrador dels nostres pobles i ciutats, també, evidentment, aquí de Sant Sadurní, i com a eix vertebrador doncs, formem part d'aquesta comunitat i trobo que, no, que és un punt doncs, molt, molt maco el fet de que siguem capaços doncs, dins d'aquest objectiu no? d'ostres, de dinamitzar, no? de promoure una campanya comercial, de dinamització, etc. però que hi fem no? confluir tots aquests punts que al final són els que ens donen aquesta identitat no? com a poble. No?
Sí, aquí vull afegir que hem trobat l'enllaç perfecte, no? la coordinació aquesta entre l'associació SOM i l'Ajuntament, perquè al final el que volem tots, com bé hem dit, és tenir uns carrers vius, amb una bona activitat econòmica i amb qualitat de vida per tots els ciutadans de Sant Sadurní, no? Però no perdem de vista doncs, que per generar això hem d'aconseguir augmentar els actes de compra, generar aquesta activitat comercial i social i reforçar-lo sobretot, no? Perquè al final, reitero amb el que he dit abans, el comerç és vida, és viure al carrer, és fer socialitzar i és fer que aquest municipi doncs, sigui un municipi viu. Superimportant a nivell de social com de seguretat, perquè si hi ha botigues obertes els carrers són més segurs i la gent se sent molt més amable.
Quin és el tipus de públic que busca Sant Sadurní perquè vagi als seus comerços?
Aquí tenim un gran repte, perquè sí que és cert que hi ha una franja d'edat més elevada, a partir de 50 anys, que sí que és més, té més o tenim més l'hàbit de comprar de proximitat, però també tenim una part jove amb la que estem treballant i mirant com arribar-hi, perquè són la generació que ja han crescut amb un mòbil a la mà i que ho tenen superaccessible, no? Amb el mòbil fer-ho tot. Però clar, han de poder accedir al comerç de proximitat, de tastar-lo, de veure que al final és una responsabilitat que tenim tots, els més grans i els més petits. Perquè aquests hàbits han canviat, però si volem tenir un poble viu i que tothom hi pugui viure bé, amb els carrers actius, hem de consumir aquí. No podem fer-ho tot des del mòbil.
Jo també voldria afegir que penso que en aquest aspecte anem pel bon camí, en el sentit que sí que és veritat que és un repte molt important, però, com deia, no? O sigui, al final nosaltres aquí sí que tenim una, no? un quelcom que ens ajuda no? a veure si realment doncs, la gent més jove doncs, compra no? més sovint en el municipi o no. I jo aquí el que sí que veig és que, jo sempre ho dic, cada setmana nosaltres fem targetes de fidelització noves i hi ha moltíssimes parelles joves que venen a viure a Sant Sadurní i que venen a fer-se la targeta de fidelització perquè quan van a comprar doncs, en els comerços doncs, els hi demanen, etc. No? I no només parelles joves, sinó que fins i tot doncs, jovent, doncs, no sé, 20 i pocs, 30 anys. Llavors, doncs, sí que és veritat que jo cada vegada més veig, doncs, si es dic aquest tipus de perfil d'edats potser més, no? més baixes a el que estem acostumats no? a que sigui la clientela típica del comerç de proximitat. Per tant, jo penso que sí que s'està fent una feina important i que la gent doncs, això ho està visibilitzant i s'està implicant a poc a poc, no? malgrat que continuï sent un repte, evidentment.
A nivell de comunicació, en aquest sentit, sempre intentem treballar uns missatges que puguin ser per totes les edats, però en aquest en concret, i treballant sobretot en aquesta campanya en concret que treballem amb els alumnes de l'Inter, el que intentem és fer arribar un missatge a la joventut de que tenim un paper important a l'hora de cuidar el comerç. En aquest sentit, és un dels motius per el que l'obsequi que vam escollir era una planta, perquè era com un símil que volíem fer, ja només aprofitant de que estem en un moment de la primavera i de que també ens lligava amb aquest contingut, volíem fer arribar un missatge de que, igual que una planta, el comerç és una qüestió que hem de cuidar entre tots, que hem de regar, que hem de plantar, que hem de cuidar i que necessita aquests mimos i necessita de l'altra persona per poder seguir viu i seguir entre nosaltres. Així que és una manera també de tancar tot el contingut.
No ho hem dit durant l'entrevista, però hi ha alguna novetat aquest any? Es continua o es vol seguir apostant amb les idees d'anteriors anys? M'has comentat no? que és el segon any que...
Tercer.
El segon any que diguéssim que incorporeu lo del Solidarte en col·laboració amb l'Ajuntament.
Sí, correcte.
Hi ha alguna novetat o el que es vol és anar reforçant aquestes idees que van sorgir anteriorment?
No, el que volem és anar-ho reforçant, o sigui, al final és el que diem, no? Totes aquelles iniciatives doncs, que al final ens ajuden a crear doncs, aquesta comunitat, no? I ajudar-nos entre nosaltres perquè passin coses als nostres carrers, no? A les botigues, als aparadors i als nostres carrers, al final jo penso que és un dels objectius que nosaltres tenim, no? Tant des de l'entitat com des de l'Ajuntament, i que el compartim i que el treballem de la mà, no? Vull dir que en aquest sentit...
Al final són uns, és un contingut, uns valors... que més o menys hi ha una continuïtat en el temps en les nostres campanyes. Però sí que intentem trobar la manera diferent d'expressar-ho o fer-ho arribar. I també una mica enllaçant amb la pregunta anterior de la gent jove o el públic, aquest any també tenim la novetat de que hem treballat amb diferents col·laboradors, influencers d'aquí del territori, per intentar fer arribar aquest contingut, que al final ja no és només... què diem, sinó com ho diem. Llavors, cada vegada ens reinventem en aquest sentit, perquè al final el que és el contingut, no, sempre la base no canvia gaire, però sí que hem de trobar formes diferents de fer-ho arribar a les persones.
No sé si voleu dir algun nom o com han col·laborat, entenc que potenciant xarxes socials.
Sí, en aquesta campanya el que hem fet és treballar molt el contingut a xarxes socials. Hem treballat amb la Martina Moris, que és una... noia influencer d'aquí del poble, llavors entra bé també hi ha un contingut per intentar això. Cada setmana nosaltres convidem a estar atents a les nostres xarxes socials perquè cada vegada veurem protagonistes del poble i tindrem diferents col·laboracions, entre elles una entrevista al Joan del restaurant Ticus que parlarà del seu projecte també en el marc de la sostenibilitat. Llavors cada setmana hi haurà un contingut i uns protagonistes diferents. El que convidem és estar atents per poder veure i no, el repte aquest a qui coneixes dintre de les persones que participaran en aquesta campanya.
Doncs Carmen, Eva, Susana, moltes gràcies per acompanyar-nos i veurem com va la campanya. Esperem que de manera positiva ja ens tornarem a veure nosaltres i que ens escoltin els altres per comentar com ha anat. Moltes gràcies.
Gràcies
moltes
a vosaltres.
Gràcies.
Ens queden un parell de minuts per arribar a 11:15 a la propera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i ho farem amb aquesta versió tan especial de les 1000 batalles de Buós que es va fer per una marató de TV3. Aquesta pena que inunda la ciutat i ara el cor batega tan fort que la fe s'esgota. Sense tu aquesta niñez una derrota. Sento que atento la sort, ara sento que el cor va més fort i me mento que parlo el teu part. Amo que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Amo que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Albinyana senyalitza els camins del municipi per millorar l'orientació i la seguretat. L'Ajuntament d'Albinyana ha iniciat la senyalització dels camins del municipi amb l'objectiu de millorar l'orientació dels usuaris i reforçar la seguretat en aquests espais. L'actuació consisteix en la instal·lació de nous indicadors que permeten identificar els diferents itineraris, així com els punts d'interès del terme municipal. Aquesta iniciativa ha facilitat tant el trànsit de veïns com de visitants que recorren aquests camins a peu o en bicicleta. A més de millorar la mobilitat, el projecte també vol posar en valor l'entorn natural d'Albinyana, fomentant un ús més responsable i ordenat dels espais rurals. L'Ajuntament d'Olèrdola obre convocatòria per a cedir 15 compostadors domèstics. Amb la voluntat d'oferir recursos per a facilitar el reciclatge, l'Ajuntament d'Olèrdola obre convocatòria per cedir 15 compostadors domèstics per a reciclar la fracció orgànica. Aquesta iniciativa dona continuïtat a les convocatòries realitzades des de l'any 2010 per incentivar l'autocompostatge i que han sumat des de llavors fins a 118 compostadors cedits. Els compostadors casolans es poden sol·licitar a l'Ajuntament fins al 16 de juny. Amb aquesta pràctica es té, a més, dret a una bonificació del 15% de la taxa municipal de gestió de residus. La Primavera del Cava celebra la seva novena edició amb 16 cellers i 16 activitats. Del 9 al 30 de maig, o sigui, des d'aquest mateix dissabte, arriba la novena edició de la Primavera del Cava, una proposta enoturística que enguany comptarà amb 16 cellers participants i 16 activitats repartides durant el mes. El programa inclou experiències com caminades, amb tastos, esmorzars de pagès, branys, maridatges amb tapes, xocolata, formatges o ostres, així com concerts o sopars gastronòmics en entorns singulars. En edicions anteriors, l'esdeveniment ha reunit més de 10.000 assistents, consolidant-se com una cita destacada del calendari enoturístic. I acabem explicant-vos que Cineclub Vilafranca celebra el 25è aniversari de Moulin Rouge amb una projecció especial. El clàssic musical de Baz Luhrmann, protagonitzat per Nicole Kidman i Ewan McGregor, torna a la gran pantalla de Vilafranca per commemorar els 25 anys de la seva estrena. El diumenge, a les 6 de la tarda, Cineclub Vilafranca ha programat una sessió especial al Kubrick Cinema. Amb Moulin Rouge, el realitzador Baz Luhrmann va revolucionar el gènere musical amb una proposta exuberant visualment. Guanyadora de 2 Oscars, la pel·lícula combina grans èxits del pop amb una història d'amor tràgica i intensa. Ambientada al París de 1899, la història segueix un jove escriptor que s'endinsa en l'univers bohemi de Montmartre i el llegendari Moulin Rouge, on coneix una ballarina misteriosa.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A l'enclau d'igualtat d'aquest maig, la Maria Figueres, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí, ens proposa un petit consultori a partir de situacions que sovint arriben al SIAT, al Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la capital alpenedesenca. Trencarem alguns mites, ja ho descobrireu. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia. Sí, i avui no vinc sola, vinc amb la Júlia Pérez Uller, que és la nova psicòloga de dones del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, del SIAT. I jo crec que ningú millor que ella ens pot explicar què és, fer un petit recordatori, no?, de què és aquest servei i com s'accedeix.
Júlia, benvinguda, primera vegada a Ràdio Vilafranca.
Sí, bon dia, hola.
I quant de temps al SIAT?
Doncs un mes, crec que no arriba ni a un mes i ja m'han enredat per venir aquí.
Per venir a la ràdio, això és d'abans d'ahir, aterrant doncs encara.
Sí, sí.
Doncs abans d'entrar en matèria i de fer aquesta mica de consultori, és veritat que sempre està bé recordar què és el SIAT, aquest servei d'informació i atenció a les dones, quins serveis presteu, com hi podem accedir.
Sí. El SIAT és un servei públic i totalment gratuït que ofereix suport a totes les dones en situacions de desigualtat o de violència masclista. I què hi podem trobar al SIAT? Hi trobem informació i orientació en matèria de drets i de recursos, també atenció psicològica per gestionar diferents malestars associats al gènere o situacions de violència masclista. També hi podem trobar un assessorament jurídic, sobretot en matèria civil o penal, de separacions, custòdies, pensions o tot el referent a denúncies, i també un acompanyament més genèric en processos personals de presa de decisions, treball d'autoestima. És important recordar que és un servei totalment confidencial, que no cal haver denunciat per accedir-hi, i que hi pots anar encara que tinguis dubtes de si el que estàs patint és violència o no. Encara que no ho tinguis clar, és un espai segur on pots parlar del que et passa, elaborar-ho per poder entendre-ho millor i rebre el suport per decidir què vols fer. Sempre al teu ritme et podrem acompanyar. I bueno, fins aquí la presentació.
Està pensat exclusivament per les dones de Vilafranca, veïnes de Vilafranca?
Sí, 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 per dones que viuen a Vilafranca.
Sí, bueno, recordar que és un espai segur, no?, on parlar de què et passa, elaborar-ho, entendre-ho millor i rebre aquest suport, no?, del que parlava la Júlia.
Mm-hmm. Em sembla que també és important situar-vos on està ubicat el SIAT físicament.
Mm-hmm. Sí, està a la plaça Penedès, el número 3, al segona. Allà ens trobareu...
Sí, i s'hi pot accedir per iniciativa pròpia, no cal que et derivin, pots trucar tu mateixa.
Diem el telèfon?
Sí, mira, el tinc. 93-890-3218.
Doncs ara que estem situades, havíeu pensat fer una mica de consultori recollint alguns casos, situacions amb les quals us trobeu al SIAT diàriament o setmanalment i que així serveixin una mica de mostra, no?, d'exemple.
Sí, havíem pensat això, no?, portar una mica de situacions que són més habituals del que aparentment semblen, no?, que moltes vegades potser estan invisibilitzades o pensem que només les viu una persona amb soledat i que potser és molt més comú, no?, del que pensem. Aleshores, portarem petits exemples i com abordar-ho, no?, o com acompanyar-ho, o també petits mites i com trencar-los, no? Doncs comencem. El primer és, quan ens discutim, sovint les discussions passen de nivell. No sempre és així. També tenim molt bons moments. I quan estem bé, és increïble. Tot això em fa dubtar molt.
Bé, aquesta és una consulta bastant freqüent, aquestes
sí?
relacions, sí, d'alts i baixos, d'intensitat, d'estem o molt bé o molt malament, i això, clar, pot fer dubtar molt. En aquesta consulta hauríem de veure una mica què vol dir aquest passar de nivell, no? Diu, tenim molt bons moments, però quan discutim les discussions passen de nivell. Clar,
aquí la psicòloga és on ha d'esbrinar exactament, no?, aquest nivell.
Sí.
Quin és, què vol dir, què implica.
Sí, sí, sí. I a priori diria que la violència mai comença amb una bufetada, no? Que això crec que socialment cada vegada ho tenim més integrat, que abans totes les campanyes de prevenció de violència era el típic cartell, no?, d'una dona amb un ull morat. Crec que ara estem ampliant bastant la mirada i que comencem a concebre que la violència no només és violència física. Tot i així, moltes dones, no, hi ha tota una dificultat d'identificar que el que els passa és violència, de, bueno, a mi mai m'ha pegat, a mi mai m'ha aixecat la mà, però en canvi hi ha totes unes dinàmiques que, per exemple, si concebem la violència com un iceberg, la típica imatge d'un iceberg, que hi ha una part visible i una part invisible, només veiem les parts més greus, no, de la violència, les expressions més greus, com els feminicidis o les agressions sexuals o les agressions físiques, i en canvi no ens fixem tant en tota una altra part, que és la violència més implícita, que tindria més a veure amb, doncs, crits, menyspreus, xantatges, i que, bueno, que sistemàticament i estructuralment sostenen que passin fets tan greus, no?, com els assassinats o les coses, doncs, que ens posem la mà al cap, no?, de com pot estar passant això.
Dius que costa d'identificar a vegades, però en el moment que una dona fa el pas d'acostar-se al CIAT, d'exposar aquest... sovint les discussions passen de nivell, entren en aquest terreny complicat... N'és conscient, no?, d'alguna manera, o inconscientment. Sap que alguna cosa no va bé, tot i que li costi verbalitzar-la, identificar-la, o que li resti importància.
Sí, 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 totalment. En fer aquest pas ja és molt important, el primer pas de trencar el silenci o de poder dir que alguna cosa no va bé.
Demanar ajuda, no?
Sí, adreçar-se a un servei, sí, sí. I moltes vegades, doncs... Això passa en un moment, perquè hem de concebre la violència com si fos un cercle, com dinàmiques d'espiral, no?, per entendre el per què és tan difícil parlar o demanar ajuda, no?, de vegades. I això, aquesta teoria la va dir Leonor Walker, que ens deia que la violència passava en tres fases, en forma de cercle. Hi ha una primera fase, que és la fase d'acumulació de tensió, en què, bueno, com diu, no, la pròpia paraula, és que la relació es va carregant de tensió, es va carregant de conflictes, hi ha discussions, hi ha actituds hostils, i la víctima va intentant calmar l'agressor, evitar el conflicte. Després hi hauria una segona fase, en què és l'esclat de la tensió, que és quan es produeix, doncs, una agressió. I en aquesta segona fase és quan la víctima és més fàcil que es pugui adreçar a un servei, que pugui parlar del que passa, perquè després d'aquesta segona fase ve una tercera, que s'anomena la fase de reconciliació, no?, com la lluna de mel, en què tot és fabulós, l'agressor s'empenedeix molt de la seva actitud, fa regals, i apareixen tota una sèrie de dinàmiques de compensació, entre cometes, del que ha fet. Aleshores, en aquesta fase de reconciliació va passant i dona pas un altre cop a la primera, no?, a l'acumulació de tensió. I aquestes dinàmiques, doncs, es van donant en forma d'espiral ascendent. Cada vegada amb més gravetat les agressions, la segona fase, i cada vegada més breu la fase de reconciliació. I en aquesta consulta es veu una mica això, no?, aquesta inestabilitat de la relació, que li podríem dir que és les primeres red flags, aquest passar de nivell, no sabem què és, si són crits, si són faltes de respecte, però en tot cas jo sí que diria que això s'ha d'atendre, no?, s'ha de mirar què és el que no funciona i no tractar de tapar-ho, no?, amb els bons moments.
Sempre anirà més? Sempre entrarem en la següent fase de l'espiral?
Sí, normalment no acostuma a millorar, aquestes dinàmiques són molt difícils de canviar un cop instaurades, sí.
Sí, aquí jo crec que també seria com important, no?, de trencar aquest mite de que si no hi ha cops, no?, o agressions físiques, no estem parlant de violència, no? Hi ha molta violència, com tu deies, no?, molt implícita en el que és el dia a dia, molt integrada moltes vegades en les relacions i molt normalitzada, que és violència, tot i que no hi hagi cops, no?
Sí, sí, que és el que fa o permet que es puguin donar després episodis més greus, no? Perquè tenim aquest cercle de la violència en ment, però hem de pensar-lo com una espiral ascendent, cada vegada amb més gravetat.
Una altra situació.
Vale, doncs anem amb la segona consulta. És quan intento posar límits, s'enfada molt més i tot empitjora. Al final, prefereixo no dir res per evitar el conflicte.
Bé, també molt, molt típic en relacions on hi ha dinàmiques de control i de poder. Fer cas al nostre desig i posar límits quan el nostre cos ho sent és totalment sa. I si l'altra persona respon amb més pressió o enfadant-se, això ja ens està indicant que no està podent pensar en tu, que no tolera perdre el control de la situació o no té aquesta tolerància cap a la negativa o inclús cap a la noció de l'altre com a un subjecte independent. I, bueno, és clau no quedar-te sola amb això, buscar suport i entendre que no és només una qüestió de comunicació o de concebre els límits diferents, sinó que pot ser un tema de seguretat i de desequilibris de poder. Si tu estàs renunciant al que vols per evitar el conflicte, si estàs cedint com en el teu desig per satisfer l'altra persona, això pot tenir greus conseqüències, no? Cap a tu, cap a la teva persona, cap a la teva subjectivitat. Hi ha moltes dones que arriben doncs, dient no sé què ha passat, he renunciat a tant de mi que ja no sé ni qui sóc, no? O no sé com hem arribat fins aquí, no sé com és que ha passat això, estàvem bé, ara em plantejo denunciar, o sigui, com han arribat a enredar-se així, no? I aleshores cal mirar una mica la història, en quin moment tot això comença a canviar, que de vegades és més d'hora del que aparentment sembla.
Sí, ara que deies això, a mi em travessava bastant com la part de la culpa, no? Aquí, que també està com molt present, no? Quan aquesta part de he callat per evitar el conflicte, no? I per no confrontar-me, després entendre que com tu has callat per evitar el conflicte, és culpa teva per no haver-ho frenat abans, no? Mm-hmm. Apareix molt el sentiment de culpa moltes vegades, com que la responsabilitat és d'una mateixa quan no ha sigut capaç de posar un límit, però per aquest motiu que dèiem, no? Mm-hmm. Per aquesta part d'evitar el conflicte i evitar que la situació empitjori i que vagi més greu.
Mm-hmm. Sí, per haver-se dit.
Sí, jo crec que és entendre també que si alguna persona et fa sentir malament, no? I no respecta el que per tu és important i els teus límits, potser no estem parlant d'amor, mm-hmm. i estem parlant d'una altra cosa. Aleshores, mm-hmm. bueno, aquest missatge també seria com...
Totalment, totalment.
Bueno, doncs, tercera situació.
Sí?
Vinga, va.
Vinga, Maria, aquesta per tu, eh?
Vale, va.
Fa temps que no estic bé amb ell. Mai m'ha agredit, però em fa sentir malament contínuament. Em menysprea i em desacredita com a mare. M'agradaria poder deixar la meva relació, però és que tenim dos filles. Depenc econòmicament d'ell i em fa molta por marxar. Sento que sense ell no podria sostenir-me. Què diries?
Bueno, jo aquí diria que...
Factor econòmic, eh?
Sí, jo aquí diria que d'entrada no és gens fàcil sortir d'una relació de maltractament i de dependència emocional. I que no ens hem de sentir responsables de seguir allà, no? Vull dir, ens hem de mirar amb una mica més de carinyo i no castigar-nos, perquè a més hi ha una part molt culpabilitzadora de la societat, no? Hi ha una part de judici, no?, social, on tothom et fa la pregunta, no? I per què no l'has deixat? I per què no el deixes? A vegades les coses no són tan senzilles, a vegades hi ha moltes altres coses que afecten, no? I travessen la relació i les decisions no són tan fàcils com, bueno, perquè tens dues filles i perquè hi ha una part que és que depèn econòmicament d'aquesta persona, no? Aquesta és una realitat molt important i molt invisibilitzada, i més tal com estan les coses actualment, que la precarietat econòmica, a part de que està feminitzada, és una cosa que cada vegada travessa més població i que hi ha moltes dones que en aquest sentit renuncien, no?, a la part de progrés laboral o oportunitats laborals per centrar-se en la criança. Això al final el que fa és que hi hagi una pèrdua de capital econòmic cap a la dona, no?, per ocupar-se d'aquesta part de tasques, no?, no reconegudes dins del que és el sistema capitalista, que és la part de cures. Aleshores, clar, és important entendre que les decisions que prenem no és només hi ha una part emocional, no? Que travessen moltes altres coses i que també hi ha decisions que són materials i que hi ha situacions on la teva posició de privilegi condiciona aquestes decisions i no estàs en les mateixes condicions que l'altra persona perquè la situació de privilegi és diferent. Aleshores, jo crec que aquí és on entra el SIAT, no? Que és que si fa temps que no estàs bé i tot i haver i dependre econòmicament, no?, d'aquesta persona, el SIAT és el servei que pot com acompanyar-te en oferir-te recursos tant econòmics com la part d'inserció sociolaboral per poder sortir, no?, d'aquest entorn que t'està fent mal, que t'està generant aquest malestar i aquesta violència, per poder protegir, en aquest cas, també a les persones menors, no?, que també al final estan presents i que, per tant, copsen, no?, una mica tota la dinàmica familiar, perquè, no ens enganyem, les persones menors s'assabenten moltes vegades de moltes més coses de les que ens arribem a imaginar i les dinàmiques familiars a vegades estan latents i són palpables. Mm-hmm. Aleshores, bueno, jo diria que s'adrecessin al SIAT si es troben en aquesta situació i aleshores poder rebre aquesta part d'acompanyament i assessorament en clau de sortir d'aquesta part i de potser de millorar aquesta part d'autonomia i independència econòmica.
Plantegeu-nos una altra situació d'aquestes habituals amb les quals us trobeu dia a dia també.
Vale, som-hi. Em diu que si el deixo, s'enfonsarà o farà alguna bogeria. Em fa por que pugui fer-ho de veritat.
Jo crec que aquí és molt important deixar claríssim que això és una manipulació emocional, que és posar la responsabilitat del benestar i de la salut emocional d'una persona a l'altra persona i que és una manera de manipulació. I al final jo crec que aquí el missatge és molt breu i molt clar i és que no ets responsable del que faci l'altra persona, som subjecte de ple dret i no tenim la responsabilitat ni de preservar, ni de cuidar, ni de salvar a ningú, no? Però que és important no carregar-ho amb solitud i poder-ho compartir, no?, això. Però vull dir que jo aquí seria com molt taxativa i molt clara i de dir que això al final és manipulació emocional i és violència.
I va molt amb l'estereotip de les dones, no?, de tot això que ens han ensenyat, de pensar en l'altre, de cuidar l'altre, de responsabilitzar-te de l'altre. Una mica va en aquesta línia.
Totalment. Vinga, una altra.
Següent.
Vinga, Júlia. Des que tenim fills, tot ha empitjorat molt, però també penso que és normal.
Bé, aquí podem reconèixer que la criança pot ser una etapa molt exigent com a parella, però això no hauria d'implicar sentir-te més sola o més controlada. Moltes vegades, com hem dit abans, en aquesta etapa poden augmentar les desigualtats i la dependència de les dones cap als homes, no? Deixant amb la qüestió de deixar la teva feina per criar, per ocupar-te d'això. I bé, en ser pare o mare hi ha moltes situacions d'estrès i el que passa aquí és que molts homes passen de ser el cuidat a haver de ser el cuidador. I això moltes vegades doncs, és molt mal tolerat. Són casos en què no hi ha la suficient maduresa o generositat per poder concebre que no seran el centre. I bé, en moltes dones apareix aquesta qüestió de la culpa també, de per què he escollit tan malament el pare dels meus fills, d'ara ja he format una família, ara no el puc deixar, no? Elles van confiar i van apostar per aquesta relació i després, com a pare, no va ser el que esperaven. I davant d'aquesta por a la família desestructurada, jo diria que una família on hi ha una mare amb malestar ja és una família desestructurada, ja és una família on hi ha un conflicte. I això, recordar que els infants doncs, també perceben, no?, aquest clima emocional, no només els fets.
I una última consulta.
Per tu, Maria?
Vinga, va.
Em diu que exagero, que m'ho invento, i al final és que em fa dubtar de mi mateixa.
Jo crec que això és més habitual del que pensem i bàsicament és fer dubtar, en aquest cas, a la persona de la pròpia percepció, no? I és un desgast emocional importantíssim perquè acabes qüestionant-te tu mateixa. Ja no és que l'altra persona qüestioni, sinó que tu entres a qüestionar-te tu mateixa, per tant, amb el desgast emocional que això implica, no?
Dubtes de tot, no?, al final.
Mm-hmm. Exacte. Si acabes pensant, potser és culpa meva, potser sóc jo, he sigut jo, potser és que això no ho he fet bé... jo crec que quan ens situem en el potser sóc jo, no?, i que l'altra persona, a més, ens està responsabilitzant, no?, i ens està assenyalant com les persones responsables, ja d'entrada és una senyal que alguna cosa no està funcionant. Perquè és molt fàcil, no?, assenyalar l'altra persona com la persona responsable i no assumir la part de responsabilitat que tenim cada un. Jo crec que és important entendre que la teva veritat i el teu relat és tan vàlid com la veritat i el relat de l'altra persona i que no has d'adoptar d'aquest relat, no? I tenir com molt clar això i que la percepció d'una mateixa és validíssima i s'ha de respectar i s'ha d'escoltar, no?
Sí, jo diria que fessis cas a la teva intuïció, que fessis cas que t'escoltessis, al teu cos, i sí, que sempre la intuïció et guiarà cap a la sortida.
Recordem que el CIAT es troba al Servei d'Igualtat, a la plaça Penedès número 3 de Vilafranca, a costat de l'Hotel Pere III, que us hi podeu adreçar directament a través del 890 32 18 o us hi acosteu i trobareu d'una banda la Júlia Pérez, nova psicòloga del CIAT, però també assessorament jurídic, orientació i acompanyament en processos personals i de presa de decisions. Gràcies per aquest petit consultori que ens ha permès veure aquestes diferents situacions i com entomar-les amb un missatge clar i contundent d'empoderament. Maria, Júlia, fins aviat.
Fins aviat, fins aviat. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Faràs vibrar 5 continents.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Me'n vaig a peu, que canta la plateria versionant Serrat, cap al final d'aquesta segona hora. Una mica de publicitat, el butlletí, i ens tornem a trobar a l'antena del Penedès en xarxa amb l'alimentació conscient. Avui explicant en què consisteix el menjar emocional, si és bo, què podem fer per evitar-ho, fins a quin punt. Ho descobrim de seguida. Els teus ulls plorin, digue'm adéu, el camí fa pujada i me'n vaig a peu.
De fora et fa tremolar. Cal no escoltar en aquest gos que ara borda, lligat en un pal sec. I oblida tot d'una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, que el camí fa pujada i me'n vaig a peu.